Moltes gràcies. Doncs ara sí, passem al primer punt, que és aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sitges i les fundacions Fundació Família i Benestar Social, Fundació Privada Grup Qualitat, per regular el procés d'adjudicació i la futura gestió d'habitatges de protecció oficial a la parcel·la 52 PP1 de Sitges. Endavant, senyora Vigó.
Moltes gràcies, alcaldessa. Gràcies a totes i tots per haver aprovat per unanimitat l'urgència d'aquest dictamen i el següent. Doncs en aquest cas, com sempre fem, abans de portar a debat les bases del procediment d'adjudicació, cal aprovar abans el conveni. En aquest cas, però, amb una diferència significativa respecte dels dos convenis anteriors que feien referència a les promocions que ja s'han entregat. Fins ara, el conveni tenia una doble funció. La primera, imprescindible, era reservar-se la competència per adjudicar a favor de l'Ajuntament. Això actualment ja queda acordat a través de l'acord de dret de superfície i, per tant, ja podem dir que l'Ajuntament de Sitges té competència per liderar qualsevol procediment d'adjudicació que es produeixi durant els 75 anys de vigència del dret, en aquesta promoció i en les dues que anteriorment ja s'han entregat. Per tant, a data d'avui, un conveni com el que estem debatent té, sobretot, una segona funció, que és la funció d'identificar els habitatges reservats pels contingents específics del procediment d'adjudicació que s'aprovarà, si s'escau, mitjançant les bases. I també de recollir, en aquest cas, el compromís de l'Ajuntament de destinar ajuts específics pel contingent d'ingressos baixos, per tal que l'esforç econòmic de les famílies que finalment en siguin adjudicatàries a través d'aquest contingent no superi en cap cas el 30% dels seus ingressos. Com saben, un dels objectius que persegueix l'habitatge de protecció oficial, l'HPO, com a instrument de política d'habitatge, és que les persones no destinem més del 30% dels nostres ingressos a fer front al pagament del lloguer. Això a la pràctica pot significar una barrera d'accés per famílies amb ingressos baixos i és per això que a través d'aquesta eina, des de l'Ajuntament, donem accés a aquestes famílies i a més les ajudem perquè el seu esforç econòmic no sigui major al que hauria de ser, que és aquest 30%. I per acabar, recordar-los que aquest conveni, com tots els anteriors, té una vigència de 4 anys, prorrogable per 4 anys més. Si l'Ajuntament de Sitges decideix continuar amb aquesta política del contingent d'ingressos baixos, d'aquests diferents contingents i també d'aquesta política d'ajuts per tal de destinar aquest 30% i només al pagament del lloguer, doncs evidentment haurà de renovar-lo com a màxim d'aquí 8 anys. És tot. Gràcies.
Moltes gràcies. Paraules. Senyor Rodríguez, endavant.
Hola, gràcies, alcaldessa. Senyora Vigo, una qüestió. Entenc, estem ara en el conveni, oi? El que em sobta bastant és que la reserva específica per risc d'exclusió només sigui un. És a dir, estem parlant de 70 habitatges, de joves de menys de 35 anys 19, ingressos baixos 14, mobilitat reduïda 3... i contingent general 33, però reserva específica per risc d'exclusió em sembla molt poc, no? Perquè és realment excloent per persones que es troben en situacions molt, molt vulnerables, no? I aquí la qüestió és intentar trobar una sortida habitacional a aquestes persones i evidentment l'Ajuntament de Sitges, com molts altres, no tenen recursos suficients per atendre totes aquestes persones, no? I evidentment crec que com a mínim, primer que ens ho pugui explicar perquè entenc que hi ha una sèrie de reserves per llei, però entenc que és molt baix. Gràcies.
Moltes gràcies. Més paraules? Sí, senyora Tubau, endavant.
Sí? Gràcies. Bé, abans hem tingut aquí el veïnatge de l'habitatge públic de Can Robert que ens explicava l'assetjament immobiliari que pateixen des de fa temps. Malauradament, per aquest grup municipal, el fet de vendre i deixar la gestió dels habitatges en mans de tercers, tens molts números perquè acabis amb aquesta situació tan, tan desagradable que les persones que ens han visitat avui al ple estan patint. I per nosaltres, vull dir, sempre hem dit que el model i el conveni que porten avui a aprovació és un conveni tan poc ambiciós que ara mateix el senyor Rodríguez li sorprenia que com és que només teníem un habitatge. Però és que vull dir, això ha estat en tots els convenis que hem aprovat. Senyor Rodríguez, deixi'm que li digui. La poca ambició que aquest Ajuntament va demostrar a l'hora de negociar els convenis ens porten aquí, a que nosaltres la cessió d'habitatges és mínima, però mínima. I si ens comparem amb altres ajuntaments que tiren endavant aquestes, aquests tipus d'HPO conveniat amb fundacions privades sense ànim de lucre, el nombre d'habitatges sempre és molt més elevat. Però és que, a més, encara hi ha coses que encara sorprenen més, perquè, a més, té un cost, vull dir, aquest conveni li suposa un cost a l'Ajuntament de Sitges, perquè tampoc vàrem ser capaços de negociar que els habitatges que es destinessin a habitatges de lloguer just fossin les pròpies fundacions que fossin qui assumissin les despeses. I aquest conveni, en aquest cas, ara li dic de memòria, no sé si són... Miri, sí, he trobat la xifra. Cada any són 35.455 euros. És a dir, que si són 4 anys ens costarà 141.820 euros i si el prorroguem fins a 8 seran 283.640 euros que pagarem per tenir aquests habitatges amb aquest règim de lloguer just. La poca ambició, repetim, perquè és que és un tema que sempre a nosaltres ens ha provocat molta incomoditat i que sempre hem volgut denunciar. La poca ambició que s'ha tingut per part del govern a l'hora de negociar aquests convenis amb les fundacions que han construït i que gestionaran l'habitatge públic de Sitges. Però aquí encara tenim un tema molt més greu i que no podem deixar endavant en aquesta promoció. Aquesta promoció té un local de gairebé 5.000 metres quadrats. Quants locals a Sitges tenen 5.000 metres quadrats? Jo crec que es poden comptar amb els dits d'aquesta mà, segur. I el preu d'aquests locals, doncs, evidentment, doncs, deuen estar pels núvols. Però és que, a més, també hi ha 194 places d'aparcament que deuen tenir un valor importantíssim, però molt important, perquè si partim de la premissa que una plaça de pàrquing a Sitges té un valor d'entre 20.000 i 40.000 euros, si tu aquesta plaça de pàrquing la deixes a aquestes fundacions a 75 anys prorrogable fins a 99, el valor que poden treure aquestes fundacions doncs realment doncs és molt i molt elevat. Tan elevat és que pot ser que entre 3.800.000 euros en 4 anys i si ens anem a 8, doncs el doble. Sabem que aquest acord no és bo, no és gens bo per l'Ajuntament de Sitges i no ho ha estat mai, perquè aquesta construcció de 70 habitatges més l'espai comercial del que gaudiran aquestes fundacions, amb aquests números que els he dit abans, van fer una previsió d'inversió de 15.150.000 euros amb l'IVA inclòs. Suposo que tots recorden les xifres que jo he anat abans avançant, però clar, tampoc no podem oblidar que aquí, per tirar endavant aquests habitatges, aquestes fundacions han comptat amb tota una sèrie de subvencions, lògic, vull dir, perquè com que l'Ajuntament ni edifica, ni planeja, ni fa res, ni gestiona i ho deixa en mans de tercers, doncs són les subvencions qui reben, són les fundacions qui reben totes aquestes subvencions. Seria el... Continuaré després. Sí? Bueno, doncs seria el fet de que per que tinguin un preu per sota de 7 euros al metre quadrat, crec que van rebre uns 3 milions d'euros i ara, doncs, com ens va anunciar la regidora en el... Com ens va comentar la regidora en la informativa, doncs aquestes fundacions també estan pendents de rebre subvencions del fons Next Generation. Continuaré després, gràcies.
Sí. Senyora Vigó, per respondre.
Ara sí, gràcies. Doncs bé, intentaré respondre. M'imagino que després, en la segona intervenció, la senyora Tubau acabarà també de formular alguns dubtes, que li respondré, evidentment, després. Doncs intento explicar una mica per ordre com hem funcionat, una mica recapitulant des del principi i per què ara es fa aquesta proposta de conveni. És a dir, per tirar endavant aquestes promocions d'habitatge de protecció oficial, el model que s'ha seguit és el del dret de superfície. El dret de superfície el que dona és un dret, diguéssim, és una cessió d'ús d'un sòl públic municipal que no es ven, que queda en propietat municipal i que hi intervenen, en aquest cas, entitats sense ànim de lucre, perquè aquest tipus d'adjudicació directa com el que van fer només es pot fer amb entitats que siguin sense ànim de lucre, per tal de tirar endavant la promoció, és a dir, la construcció, l'obra i després també la futura gestió d'aquests habitatges. Aleshores, contrapartides. Doncs en primer lloc, la necessitat de rebaixar el preu metre quadrat que inicialment estava establert per normativa. En aquestes tres promocions que hem tirat endavant, la qualificació urbanística era de preu concertat. Dins dels règims, diguéssim, de protecció oficial, hi ha tres preus. El preu especial, que és el més baix, el general, que és el mitjà, i el concertat, que és el més alt. Aleshores, per què, per exemple, hem optat per presentar-nos a subvencions públiques d'altres administracions? Doncs perquè alguns dels criteris per tal de percebre aquestes subvencions és que necessàriament s'ha d'aplicar una rebaixa del preu de mòdul. Això ens ha portat a que a dia d'avui aquestes promocions puguin tenir un preu de 7 euros al metre quadrat en comptes de 8,90, que és el que tenien inicialment. Això comporta una rebaixa de més del 20% del cost mensual i anual, evidentment, dels habitatges, fet que reverteix de manera directa a la ciutadania, que ja no només que és adjudicatària, sinó aquella que pot tenir l'oportunitat d'accedir-hi, perquè com us deia abans, no? Aquest 30% d'esforç econòmic per fer front al lloguer és evidentment defensable, però també pot significar una barrera d'accés. Per tant, poder concórrer en aquestes subvencions i obtenir-les, com ha estat en aquest cas, ha facilitat i ha beneficiat en última instància, com no podria ser d'altra manera, a la ciutadania a qui es dirigeixen aquestes polítiques. Però a més, també es va arribar a l'acord, i per això també en aquest conveni apareix, d'altres tipus, diguéssim, d'elements. No? Per una banda, hi ha la cessió d'un habitatge per promoció directament a serveis socials, que aquest és l'habitatge, diguéssim, que anomenem risc d'exclusió, que no forma part del procediment d'adjudicació d'HPO perquè s'adjudicarà a través del Fons d'Habitatges d'Inclusió Social. Per tant, no parlem d'un habitatge, sinó que l'Ajuntament de Sitges el que ha fet és que aquests tres habitatges s'assumin també a altres polítiques d'habitatge que hem tirat endavant amb inversió directament municipal, com han estat la rehabilitació de 8 habitatges dels mestres, i que a dia d'avui, al final d'aquest 2023, podrem comptar amb aquests 3 habitatges, més 8 més, per tant 11, que s'inclouran en aquest fons, i probablement si podem adquirir aquest habitatge que hem rebut en herència conjuntament amb les Magnòlies, doncs 12. Habitatges que anteriorment no existien i que han de fer una funció social indispensable. Que segurament encara és poca, segur que sí, però és que 175 habitatges, per més xifra que sembli, també són pocs habitatges de protecció oficial. Però a més, també hem arribat a altres acords, i és aquest contingent d'ingressos baixos, que nosaltres l'anomenem així, perquè l'hem d'anomenar així, però el que permet precisament és que en parcel·les inicialment de preu concertat, el més car, hi hagi un 20% de reserva que realment funciona com un règim especial, que és el més baix, i que funcioni com un règim especial dels preus que hi havia fa anys, perquè la setmana passada, o fa 10 dies, la Generalitat va actualitzar els preus de mòdul. I el règim especial ara mateix està a 8,95, més alt del que era el concertat fa 4 anys, que era el més car. I el general ja està a 10 euros al metre quadrat. 10 euros al metre quadrat és un preu que està per sobre de mercat en molts municipis, que no són Sitges, perquè aquí juguem a una altra lliga, però sí en molts altres municipis. Per tant, una rebaixa considerable i un accés també considerable a altres sectors de població que d'altra manera no n'haguessin tingut. I evidentment, nosaltres com a Ajuntament de Sitges, i també per indicacions en aquell moment de la intervenció, fem aquesta política d'ajuts perquè creiem que no només hem de facilitar l'accés, que és el que hem negociat en aquests convenis, sinó que també hem de fer una política d'ajuts per tal de que l'esforç econòmic de les famílies sigui el just, que és el que fem per altra banda amb la línia d'ajuts al lloguer municipal anual. Vull dir, és la mateixa lògica de funcionament. El que passa que aquí actuem directament amb famílies que ja tenim detectada que tenen una situació de vulnerabilitat econòmica. Per tant, el que fem, diguéssim, és destinar recursos de la manera més eficient possible perquè ja tenim la població diana a la qual és imprescindible ajudar. Això és tot. Ah, no, una última qüestió. Bueno, continuo després. Gràcies.
Fem un segon torn de paraula de 3 minuts. Senyor Rodríguez, endavant.
Gràcies, alcaldessa. Gràcies per les aclaracions, senyora Vigó, però encara entenem que 3 del És a dir, una per cada promoció és molt insuficient, que sí que evidentment se suma a la resta, però encara la situació és molt, molt limitada i creiem que com a mínim haurien d'haver estat per cada promoció entre 3 i 5 pisos per risc d'exclusió social, bàsicament perquè no és només risc d'exclusió social, sinó és que hi ha persones que estan absolutament excloses de qualsevol possibilitat habitacional i que evidentment partim d'on partim i que s'ha fet una gran feina. Jo crec que s'ha de posar en valor i que no sense que serveixi de precedent. Senyora Vigo, crec que el departament ha treballat de valent en aquest sentit. Nosaltres, en relació a la qüestió dels ajuts de 35.000 euros, bueno, creiem que és adequat per les persones que es veuran beneficiades d'aquest ajut, i en relació al sistema de cessió d'ús, bueno, és un model de tants models que es poden estudiar i que, bueno, al final s'haurà de valorar i sobretot auditar, no? És a dir, el dia a dia, i veure de quina manera es treballa, no? Perquè evidentment també aquestes fundacions, és a dir, l'Ajuntament ha d'estar al darrere d'aquestes fundacions i també s'han d'auditar. També aquestes fundacions desnonen i també potser no arriben a acords amb els llogaters en moltes ocasions. He hagut en alguna ocasió a nivell judicial defensar una persona d'una d'aquestes fundacions. Per tant, les coses no són tan senzilles, no? En tot cas, per part del nostre grup, evidentment votarem a favor, però crec que encara manquen reserves específiques per a risc d'exclusió. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Tubau.
Gràcies, alcaldessa. Bé, m'agafo el que ha comentat la senyora Vigó, la diferència que té conveni als anteriors, no? Que per primera vegada l'Ajuntament de Sitges ara té dret a adjudicar directament, no són l'habitatge, no són les fundacions, sinó que serà l'Ajuntament. Que trist, no? Que la tercera ara va la vençuda. Vull dir, i un exemple més de la feblesa del que hem estat jugant amb aquests convenis, una feblesa més. Sobretot recordem, aquestes fundacions van obtenir l'habitatge públic per adjudicació directa. No va haver-hi cap tipus de concurs, va ser directament. I recordem totes les avantatges que tenen a l'hora de construir i d'edificar. No han pagat cap cànon de cap tipus. Tinguem-ho present tot això. A vegades els hi hem dit, tenen 5.500 metres quadrats que en lloc de que aquest ajuntament el convertís en equipament municipal, l'han continuat convertint en un equipament que està en sòl comercial, està catalogat com a sòl comercial. Jo no sé quin rendiment en trauran durant aquests 99 anys aquestes fundacions d'aquests 5.800 metres quadrats més aquestes 192 places d'aparcament, però comencin a sumar, comencin a multiplicar i la cosa és realment exponencial. Per no deixar d'esmentar totes aquestes empreses indirectes que tenen aquestes fundacions, recordem, Sala Green Power és l'empresa gestora energètica que tots els habitatges han de contractar la llum i qualsevol altre tipus d'energia. Perquè a més aquestes era un encert el tema de les passive house, però ara hem vist que era una altra trampa i una altra cosa a fer esment. L'obligatorietat de les assegurances. Cadascuna d'aquestes persones que ha tingut un habitatge ha estat obligada a tenir una assegurança amb una empresa en concret que depèn també d'aquestes fundacions. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Vigó, i senyor Terrado també vol contestar. Endavant.
Gràcies, senyora alcaldessa. En primer lloc, doncs, agrair al senyor Rodríguez les paraules i el reconeixement, de veritat que s'agraeixen. Doncs estic plenament d'acord en el que vostè deia, és que precisament aquest model el que ens permet és auditar, és a dir, tenir un control públic, que en altres models com el de la Caixa, com hem vist, és realment complicat. I per això jo penso que hem de ser conscients, que és el que deia abans, no? També quan parlàvem de la moció, de que tenim capacitat, és a dir, som una eina que ha de ser útil l'administració administració local i hem de ser capaços i capaces durant aquest període de realment exercir aquest control públic. Per altra banda, la senyora Tubau, no?, parla del local comercial. És que el local comercial no l'exploten les fundacions perquè no el poden explotar per la seva pròpia naturalesa jurídica, és a dir, la seva funció social és la promoció d'habitatge i la gestió d'habitatge i, per tant, no hi cap l'explotació d'un local comercial, que en tot cas ho farà un tercer, com tots i totes saben o creia que sabien. I, a més, és que la planificació urbanística a la que respon a aquesta parcel·la precisament no ve d'aquest govern, però tot i així, evidentment, explorar les mesures per tal de que l'Ajuntament de Sitges tingui major aprofitament urbanístic en sols residencials i d'HPO i de reserva d'HPO i fins i tot d'equipaments on es puguin fer allotjaments dotacionals, evidentment que sí, aquí hi ha moltíssim camí a recórrer. Respecte al que deia de la competència per adjudicar, no m'ha entès. És a dir, la diferència entre aquest conveni i els anteriors és que sempre, és a dir, el conveni fins ara era l'element indispensable a través del qual l'Ajuntament de Sitges es reservava la competència per adjudicar. I per això ho hem fet en cadascuna de les promocions, perquè hem sigut l'Ajuntament de Sitges qui hem estat competents en cadascuna de les promocions, les ja entregades i aquesta última que vindrà, per adjudicar. Aquí la diferència està que l'any passat, abans de l'estiu, van modificar l'acord de dret de superfície i aquesta competència per adjudicar ja no va vinculada a aquest conveni, que té una vigència de 4 anys més 4, per tant un total màxim de 8, sinó de 75 anys, que és la durada que té el dret de superfície. Per tant, la competència per adjudicar sempre l'hem tingut nosaltres. Per altra banda, parlava d'aquesta adjudicació directa i és que la llei ho permet, és a dir, l'adjudicació ha estat directa perquè la llei ho permet, això sí, en entitats sense ànim de lucre. A més, vostè sap, perquè també ho va viure, que es va fer un estudi preliminar amb moltíssims operadors i realment costava molt trobar-ne que estiguessin interessats a fer lloguer. Aquest és un element indispensable que nosaltres sempre hem defensat i que, de fet, a l'acord plenari del gener del 2019 es recollia. Que nosaltres teníem l'acord unànim de que el lloguer havia de ser el règim sota el qual anirien aquests habitatges i, per tant, aquesta ha estat la bandera de l'Ajuntament de Sitges des d'un primer moment. Parlen vostès de que no hi havia cànon. I, de fet, tot i que no té consideració de cànon, la cessió precisament d'aquests habitatges, d'aquest habitatge de risc d'exclusió social, té un valor. I té un valor concret, i és que aquests tres habitatges cedits que podem utilitzar d'entrada, és a dir, no és un cànon que recuperarem d'aquí 30 anys quan s'hagi amortitzat, no, és un cànon que, diguéssim, un cànon que no és cànon, però diguéssim, és un rèdit que tenim com a Ajuntament de Sitges des del primer moment, tenen un valor d'entrada de 510.000 euros. Però és que, a més, aquí li hauríem d'afegir l'IVA, que si no recordo malament és del 10%, per tant aniríem ja a 565.000 llargs, però és que, a més, aquests habitatges tenen un lloguer que assumeix directament, en aquest cas, les fundacions adjudicatàries, que això ens porta a un cost anual de 23.400 euros durant 75 anys. Estem parlant de més de 2 milions d'euros, diguéssim, que l'Ajuntament de Sitges, per aquesta via i durant aquest període, diguéssim, que no ha d'afrontar a través d'aquests habitatges cedits. Però és que, a més, també hi ha aquest percentatge del 20% per unes persones que d'altra manera no tindrien accés, per tant, que també hem forçat perquè hi siguin. I, evidentment, el que els dic sempre és que el fet de treballar amb entitats sense ànim de lucre fa que la seva, els ingressos que generin hagi de revertir necessàriament a la seva funció social, que és l'habitatge. Per tant, aquí ens assegurem que aquesta funció social es mantingui. I crec que... parlava de les empreses vinculades. Aquí també ho parlarem després si volen, però hi ha una diferència. És a dir, en les dues promocions anteriors el sistema energètic està centralitzat. I aquesta empresa, que és Salas Green Power, és un gestor energètic. Si em passo del temps, paro, eh? Perdó, no me n'havia adonat, però en tot cas, doncs si no, paro. Gràcies.
Sí, hem deixat parlar amb tothom més temps perquè avui el rellotge doncs, no va molt bé, però hem deixat també... Sí. Però he deixat per això precisament he deixat parlar amb tothom més de lo normal. Però el senyor Terrada també volia parlar. Vinga. Els minuts del pregs i preguntes ho portarà una altra persona. Endavant, senyor Terrada, per tancar.
Tracta'm igual que els altres, sisplau. No, només voldria explicar una cosa que em sembla que la Júlia hauria d'explicar també i deixa'm explicar-ho a mi, que és veure la situació en què es troba Sitges des de fa molts anys. I Sitges està en una situació d'emergència o d'urgència en quant a el que és el cost de l'habitatge. I és una situació que expulsa a molta gent d'aquest municipi. Per tant, teníem una situació d'emergència. I sí, tal com he vist aquí, que alguns partits, alguns grups de l'oposició estan reclamant de que aquest model que estem utilitzant no és l'adequat perquè es deixa en mans de tercers la gestió, etcètera, etcètera. Si hem d'esperar que el govern municipal faci la promoció i la gestió, ja els dic jo que en aquests 4 anys sabem quants habitatges de protecció oficial s'haguessin construït i s'haguessin donat les claus a quantes famílies? A zero. La situació s'ha de resoldre ara. S'ha d'agafar les polítiques necessàries pel municipi i solucionar-les. I la manera que s'està fent és l'adequada per poder solucionar ara aquesta necessitat que tenim com a municipi i equiparar de forma tan barata el que s'ha fet amb la Caixa, amb el que s'està fent amb unes entitats sense ànim de lucre, em sembla una mica de vergonyeta. No és seriós. Per tant, algo tan positiu, uns resultats tan necessaris per la vida dels nostres conciutadans, que siguin motiu d'un debat que el que haurien de ser és motiu d'orgull de que tots nosaltres, en un ple, per unanimitat, vam marcar una línia que s'ha respectat escrupulosament i que s'ha aconseguit aquests èxits, en lloc d'entre tots lluir, per què no se sumen amb aquest mèrit que tenim tot el ple a dir que Sitges és un referent a nivell de Catalunya en política d'habitatge? Vostès també podrien ser partícips, no cal que ho critiquin, no li busquin on traure, on esgarrapar. Em sembla absurd. I per tant, jo felicito a Habitatge i a tot el govern també amb els resultats que s'han obtingut, que són els de respectar els acords del ple en què es va marcar la línia sobre quina línia seguir. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Doncs, per tancar, perquè si no acabarem. Doncs passarem ara a la votació d'aquest conveni. Perdó, hem fet les dues voltes, sí. Recordem que és l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sitges i les fundacions Fundació Família i Benestar Social, Fundació Privada Grup Qualitat per regular el procés d'adjudicació i la futura gestió d'habitatges de protecció oficial a la parcel·la 52 PP1 de Sitges. Vots a favor. Vots en contra.
4.
Abstencions?
1. Queda aprovat.
Moltes gràcies. Ara passem a la següent urgència, que ja han votat la seva tramitació. I la següent és l'aprovació de les bases específiques per a l'adjudicació de 70 habitatges de protecció oficial en règim general de lloguer al carrer Lola Anglada 12-20 i carrer Jacint Piques i Cardó número 4, parcel·la 52 del PP1-1. Per exposar aquest dictamen, endavant, senyora Vigo.
Moltes gràcies, alcaldessa. Doncs, com ja saben, aquest dictamen fa referència al tercer i últim per ara, procediment d'adjudicació d'habitatge de protecció oficial, referent a la promoció del carrer Lola Anglada amb 70 habitatges. Com sempre i com dèiem fa un moment, d'aquests 70 seran 69 els que formaran part del procediment d'adjudicació perquè un dels habitatges passarà a formar part del Fons d'Habitatge d'Inclusió Social de l'Ajuntament de Sitges. En aquesta ocasió, aquests 69 habitatges quedaran repartits en 4 contingents. El general, amb 33 habitatges, el d'ingressos baixos, amb 14, el de discapacitat i o mobilitat reduïda, amb 3 habitatges, i per últim, un nou contingent per persones menors de 35 anys, amb 19 habitatges. Aquest darrer contingent s'argumenta doblement. En primer lloc, ja ho saben que l'edat d'emancipació de les persones joves doncs, a l'estat espanyol és de les més elevades d'Europa. De fet, estem parlant exactament de que el 55% de les joves d'entre 25 i 29 anys viuen amb la família. I a Sitges, evidentment, les dades segurament són molt semblants. De fet, les dades del registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial ens revelen que el 27% de les unitats de convivència que accedirien en aquest procediment d'adjudicació estan liderades o encapçalades per una persona menor de 35 anys. I aquest percentatge, precisament el 27%, és exactament el de la reserva proposada en aquestes bases i que es corresponen a aquests 19 habitatges.
habitatges. Però també hi ha un segon argument. I és que en aquesta ocasió, abans ho comentava també la regidora Tubau, els tempos ens han permès presentar aquesta promoció a la convocatòria dels fons Next Generation, els quals valoren favorablement la inclusió de contingents com aquests, de persones menors de 35 anys. En cas d'assolir aquesta nova subvenció, el preu del metre quadrat dels habitatges podria reduir-se una mica més, situant-se als 6,63 euros al metre quadrat. Per tant, el benefici d'incloure aquest contingent, tot i que d'entrada podria semblar que només beneficia les persones que tenim menys de 35 anys, també revertiria el conjunt de la promoció en la resta de contingents, perquè el preu de l'habitatge doncs, resultaria més barat. Però més enllà d'aquest fet, també cal tenir en compte altres elements diferencials d'aquesta promoció. En aquesta tercera promoció hi ha 10 habitatges d'un dormitori, tots ells reservats a persones soles. Fins ara, en les dues promocions ja entregades, els habitatges que s'havien adjudicat eren de 2 i 3 dormitoris, per tant també més metres quadrats i per tant també un preu una mica més elevat. El topall d'ingressos màxims també varia, i varia a la baixa. Concretament, entre els 40 i els 44.000 euros anuals segons el nombre de persones de la unitat de convivència. Per tant, en aquesta promoció acotem també a famílies i persones amb menys ingressos, perquè aquest topall màxim també baixa una mica. I per últim, una dada imprescindible, que és una data en aquest cas, que és el 30 de juny, la data màxima per poder tenir vigent la inscripció al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial, que és l'element imprescindible per poder participar d'aquest procediment d'adjudicació. Per tant, d'apuntar-se a l'agenda per mantenir vigent la inscripció com a màxima en aquesta data, inclosa el 30 de juny. I això és tot per ara. Gràcies.
Moltes gràcies. Paraules... Senyora Tubau, endavant.
Gràcies, alcaldessa. Bé, nosaltres celebrem que en aquesta promoció s'hagin destinat 19 habitatges a persones menors de 35 anys. És evident que el col·lectiu de persones joves a Sitges es pateix molt la manca d'habitatge, però les persones joves encara el pateixen més. I el fet de no poder marxar de casa fins que tenen una edat força avançada, esperem que aquests 19 habitatges, que evidentment són un gra d'arròs per intentar que les persones joves s'emancipin, siguin l'inici de començar a fer habitatges per gent joves. Sàpiguen que abans, quan han vingut aquí els veïns i veïnes de Can Robert, nosaltres hem volgut estar resilients en el sentit de que no entenem gaire com vostès avui ens han fet públic com a govern que fa temps que estan treballant amb CaixaBank per aconseguir que totes aquestes persones no estiguin patint aquest assetjament immobiliari, cosa que no en teníem coneixement, però en canvi sabem perfectament que l'habitatge públic de Sitges no permet que aquestes persones que estan afectades hi puguin optar. Perquè sabem per una inquilina dels pisos de PEO de Can Robert que les persones que ocupen aquests pisos no poden optar als pisos de PEO de l'Ajuntament de Sitges perquè són beneficiàries d'un lloguer. Vostès avui ens han portat aquí, tres grups municipals, ens han portat aquí una proposta d'acord encomanant-se a tota una sèrie d'actuacions a favor d'aquelles persones que estaven aquí assegudes i que estan patint un drama quotidià en la seva vida. I no han estat capaços de fer públic i de dir-los que vostès seran els primers que esmenaran tots els convenis i totes les bases d'habitatge públic de Sitges perquè no pateixin més aquesta situació. De veritat que indignen aquestes situacions. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla.
Mire, no volia dir massa res, però senyora Tubau, jo crec que vostè ha fet un discurs molt demagog, molt demagog, molt. I jo no formo part d'aquest govern, som un dels grups proposants. Tant de bo fos tan fàcil donar resposta a la gent que està patint aquest drama, com molt bé ha definit vostè. Jo m'he llegit les bases i penso que són molt encertades, tot i que és obvi que tots estarem d'acord que això, com ha dit també vostè, això és un gra en un desert, eh? És una sorra en un desert, i no solucionaran ni molt menys el tema de l'habitatge. Però donar una resposta a la gent que ha vingut aquí dient que les bases els hi donaran cobertura per poder participar en aquest procés, és que és impossible. Legalment és impossible. És que és així, tant de bo que fos així, però és que és legalment impossible, senyora Tou. Sembla mentida que vostè això no ho sàpiga, que vostè sap molt del tema d'habitatge. És impossible. Per tant, en aquest cas jo trenco una llança pel plantejament que fa aquest punt, perquè malauradament no es poden donar respostes a situacions que legalment estan descobertes. Aquestes persones tenen un doble drama. El primer és que estan lligats de mans i peus. I el segon, que les bases de la participació en aquest HPO no pot permetre aquest supòsit. No van dir que això no ho sàpiga. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Vigo. Endavant.
Moltes gràcies, alcaldessa. Doncs celebro que hagin valorat la inclusió d'aquest contingent de persones joves, que evidentment coincideixo plenament que 19 habitatges no és suficient perquè el drama és immens i, per tant, evidentment, això evidencia, valgui la redundància, que les polítiques d'habitatge no s'han d'aturar. I fent referència al comentari que feia la senyora Tubau, és que les bases del procediment d'adjudicació no poden regular aquest fet. És el que comenta la senyora Gasulla. Qui ho regula és la normativa autonòmica, perquè és la Generalitat, igual que la resta d'autonomies, les que tenen la competència delegada en polítiques d'habitatge. I és a través de la Llei d'Habitatge i del Reglament del Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Catalunya, del Pla pel Dret de l'Habitatge, que es menciona específicament que les persones que hi han estat beneficiàries d'un habitatge de protecció oficial en règim de lloguer no poden accedir a futures procediments d'adjudicació. De fet, si vostès recorden, l'estiu passat van portar una modificació del reglament propi de l'Ajuntament de Sitges del registre de sol·licitants, que de fet agafa, evidentment, com no pot ser d'altra manera, la normativa autonòmica i l'adapta a la realitat local, per fer un canvi conceptual, però que té a veure precisament en que aquesta norma és ambigua. I és que en el mateix reglament, crec que és el reglament de la Generalitat, fa servir de manera indistinta persones beneficiàries i persones adjudicatàries. Aleshores, precisament la interpretació d'això fins ara a la Generalitat era que qualsevol persona que vivia en un habitatge en règim de lloguer no podia accedir. Nosaltres, parlant amb la Generalitat, el que defensàvem és que les persones adjudicatàries, és a dir, les que estan considerades com adjudicatàries, que no tenen per què ser totes les convivents, siguin les que no tinguin aquesta possibilitat. Però les convivents, fent aquesta interpretació que la Generalitat, de fet, acaba defensant, sí que puguin optar. És a dir, sí que hem intermediat en aquest sentit perquè sabem precisament que aquí a Sitges tenim aquesta problemàtica, però no sense moltes dificultats normatives i d'interpretació jurídica que, evidentment, hem consensuat amb la Generalitat i, evidentment, amb els nostres serveis jurídics també. Gràcies.
Moltes gràcies. Hi ha un segon torn de... Sí, senyora Tubau, de 3 minuts.
Gràcies, alcaldessa, i gràcies, senyor Martínez. Bé, torno a posar-me seriosa perquè el tema ho és. Jo insisteixo, aquí hi ha tres grups municipals que avui han portat una proposta d'acord en què no es recollia aquest tema. I la senyora, com bé diu la senyora Vigo, ja fa temps que s'està treballant, perquè el que no pot quedar a les persones és en el marc de la inòpia legal. Quedar alegal significa que aquelles persones no tenen cap tipus de protecció i el que no pot ser és que si nosaltres des de l'Ajuntament estem aquí defensant els drets d'unes persones que venen aquí, que ens expliquen el seu drama, que nosaltres estem dient que evidentment que no farem, que no volem que no tornin a passar i que no tinguin l'oportunitat d'acollir-se a les bases de l'habitatge públic que promou l'Ajuntament de Sitges, perdoni'm, però és que el que no entenc és com no han començat a posar aquest punt com a primer punt d'aquesta proposta d'acord, perquè és que era el punt més elemental. Disculpin, però ho veiem així. Per altra banda, també direm que, senyor Terrado, és important fer país i visitar el territori, visitar Catalunya. Tenim un país meravellós i tenim molts tipus d'habitatge públic i habitatges públics promoguts per institucions públiques del nostre país. Escolti'm, que no només hi ha l'Institut Català de l'Habitatge, que hi ha l'Incasòl, que és una eina importantíssima per tirar endavant promocions públiques a Catalunya. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla.
Senyora Tubau, aquesta proposta d'acord és del Sindicat de Llogateres, per començar. Nosaltres hem fet de portaveus d'una proposta d'acord. És que ja també li he dit la mateixa amb el senyor Rodríguez i després li torno a insistir. És que no és possible fer el que vostè diu. No hi ha cap marc normatiu que ho permeti, perquè això seria... té un nom. A més, té un nom, és un delicte. No es pot fer una situació especial per un col·lectiu especial amb una circumstància especial. Està regulat per una llei superior. És que no, ja no sé com dir-li. Moltes gràcies.
Exactament, senyora Vigó, endavant.
Sí, gràcies, alcaldessa. No, és que és exactament el que diu la senyora Gasulla. És a dir, nosaltres, com a municipis, ens agradarà més o menys, i celebro que hi hagin coses en què coincidim que potser no ens agraden i potser el que ens toca és anar a fer incidència política allà on toca, que és a la Generalitat, en aquest cas, que és qui té la capacitat de legislar en matèria d'habitatge. I és que, malauradament, amb aquesta qüestió i amb moltes d'altres, doncs, ens hem de regir per la norma. El que potser hauríem de fer també és que, doncs, exigir, no?, aquells qui tenen representació a les institucions autonòmiques, en aquest cas a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, i també recordar-los, senyors de Junts, que vostès han tingut la paella pel mànec a nivell autonòmic en matèria d'habitatge durant molt de temps. Doncs potser ens ho hauríem hagut d'haver plantejat abans. Gràcies.
Moltes gràcies per tancar el debat. Efectivament, això és un tema de llei. Penso que la regidora ho ha explicat molt clarament. El que hem fet nosaltres com a ajuntament, un ajuntament d'una població com Sitges que ha parlat amb la Generalitat per intentar canviar aquesta normativa, i gràcies també al suport dels tècnics que han estat moltíssima sobre, però que no és competència nostra, tant de vols hi poguessin donar a tota aquesta gent l'oportunitat de marxar i de deslligar-se de la Caixa, perquè com deia la senyora Gasulla, no? Tenen aquí un llast amb la Caixa terrible, però evidentment la llei avui per avui no els deixa canviar, tot i que nosaltres fins i tot ens hem interposat per intentar canviar això, però és evident que som un municipi i no tenim competències per canviar les lleis de la Generalitat, i quan algú les tenia, doncs que ho hagués fet, això és veritat, evidentment. Només dir-los una cosa, portem a aprovació 70 habitatges més, torno a dir, absolutament orgulloses de la política d'habitatge que s'ha fet. És evident que hi ha altres partits que tenen altres idees i ens sembla molt lògic i molt acceptable, sobretot partits que no són d'esquerres, que pensen que la promoció d'habitatge s'ha de fer d'una altra manera. Doncs endavant, fantàstic. Nosaltres hem trobat una fórmula que pensem que és la ideal, que ha estat ràpida, que hem pogut posar al carrer 175 habitatges i és més, i també recordem 11 habitatges per emergència habitacional, importantíssim que també els hem posat. I a l'HPO no està qüestió de diners, ha estat zero de diners, per tant era voluntat, i en l'anterior legislatura, que nosaltres també formàvem part, aquesta proposta també va arribar en un moment, i en aquell moment no va interessar, vostès mateixos ho demostren, és veritat, no els interessa treballar en fundacions sense ànim de lucre, perfecte, nosaltres sí, cadascú, la qüestió és que és un primer pas molt petit, perquè falta moltíssim, un primer pas molt petit però molt important per Sitges, perquè hi ha una autèntica emergència habitacional aquí a Sitges. Per tant, endavant amb aquestes propostes, i com deia el senyor Terrado, tant de bo tothom les continuï fent i ens n'alegrem tots i tots en formem part, perquè si ja es tingui un parc d'habitatges d'HPO, evidentment gran i potent, i que no tingui que ser una loteria com és a hores d'ara, sinó que la gent pugui escollir lliurement el seu habitatge. Passem ara sí a la votació d'aquest punt. Recordem que això és l'aprovació de bases específiques per l'adjudicació de 70 habitatges de protecció oficial en règim general de lloguer al carrer Lola Anglada 12-20 i carrer Jacint Piques i Cardó número 4, parcel·la 52 del PP 1-1. Vots a favor. Vots en contra.
Cap.
Abstencions.
Una, queda aprovat.